a ib3notícies.com.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim en Manual, el programa per nins joves i famílies d'IB3 Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts. Avui parlarem sobre gestió de pantalles, coneixerem un nou joc de taula, parlarem sobre esport, tindrem test d'estiu, iniciatives i, atenció, viatges a l'antiguitat. Preparats? Idò, arranca ja No Venim en Manual. És habitual que, en l'arribada de l'estiu, moltes famílies se demanin com poden gestionar l'ús de pantalles a casa. Hi ha preocupació perquè, clar, el temps lliure augmenta i amb això és la possibilitat que els infants i adolescents passin moltes més hores davant d'una pantalla. Avui volem parlar d'aquest tema amb Nanna Ramis, que és mestra, pedagoga, impulsora de la campanya de 03 Pantalles Res i també de Més Vincle, Menys Pantalles. Bon dia, Anna, com estàs?
Hola, bon dia. Contenta de tornar a ser aquí.
Molt bé, moltes gràcies per ajudar-nos a aprendre com gestionar una miqueta aquest ús de pantalles. Tenim moltes preguntes per tu. I la primera seria si, abans d'elaborar qualsevol pla familiar o de gestió, si convé demanar-nos un poquet com ha anat l'ús de pantalles durant l'hivern. No només pel que fa horari, sinó també perquè s'han fet servir, quin paper han tingut dins la rutina familiar...
Sí, sí. A veure, l'ideal seria que cada família, aproximadament cada mig any, abans de començar les vacances d'estiu i prop de Nadal, diguem, fes una revisió de com està la gestió dels dispositius, dels temps i dels usos digitals que fem tots, els adults i els infants. Per dos motius. Una, perquè les innovacions digitals són contínues i una cosa que ara no tenim d'aquí un any pot ser i que tots els adolescents ho tinguin. I, a més, els nostres fills també canvien molt de pressa. Per tant, unes necessitats o uns interessos que ara es tenen o que no es tenen, doncs, poden sorgir. Per tant, jo recomano que cada mig any els adults i els infants revisem què estem fent, què hi ha, què ha aparegut, quins usos hi havia que ens semblaven prioritaris, què no. Per tant, no és només pensar en què fem per vacances, sinó una mirada al que fem durant tot l'any.
Molt bé. I, clar, si pensant que la manera com s'ha gestionat fins ara ha funcionat, creus que convé intentar mantenir dins el que sigui possible les mateixes rutines a l'estiu? O poden ser una mica més flexibles, l'estiu convida a fer canvis?
A veure, ser flexibles, jo diria sí, però ser flexibles no s'ha d'entendre com
Més hores.
Se la veda. I més hores, exacte. És a dir, què es pot flexibilitzar? El temps, aquesta és una variable que es pot flexibilitzar, però el temps pot ser més o menys. També es pot flexibilitzar l'horari del dia, el que és d'accés a un dispositiu o un altre. Si, per exemple, abans d'anar a escola no teníem accés ni a la tele, ni a la tablet, ni... doncs ara no hi ha escola, al matí pot ser un moment, doncs això es pot parlar, l'horari. El lloc es pot utilitzar dins de casa, fora, a la sala. Me'l puc endur a l'habitació? Doncs potser això no. Això no ho flexibilitzem. Si hem dit que els dispositius no dormen a l'habitació, després pot flexibilitzar-se la finalitat. Si durant el curs era només per distreure's o per fer els deures, doncs ara podem flexibilitzar creant música, creant imatges, podem comunicar-nos amb algú que sabem que ha anat a viatjar a l'estranger i seguim el seu viatge. Per tant, fixeu-vos quantes coses podem flexibilitzar, no només el temps i que sempre sigui per tenir més hores.
Clar, potser no és el mateix fer un ús passiu d'una pantalla que està creant o jugant en grup, per exemple, no? A vegades tendim només a mirar l'horari.
Clar, clar. És a dir, no és només el temps que els infants o els adolescents estan davant d'una pantalla. És per fer què? És a dir, si estem jugant a un joc absurd que consisteix en matar monstres o persones o el que sigui, doncs potser 10 minuts ja és massa. Però, en canvi, si els nostres fills ja estan connectats amb altres i estan creant una app o estan fent música o estan inventant-se ells un joc i a través de la intel·ligència artificial creen i dibuixen els personatges, doncs això és molt diferent. Està creant, engendrant, que està consumint passivament.
Clar. Anem ara a posar focus en els adults, perquè en diferents ocasions han comentat l'importància de ser un exemple, no? A l'hora de gestionar aquestes noves tecnologies, i no només pel que fa a l'ús d'estens, sinó també sobre com influeixen en la nostra relació amb els altres, per què les fem servir. Si ara tenim més temps, és un moment per revisar-ho o fins i tot per treballar la competència digital en família, per seure amb els fills una miqueta?
Sí, sí, seria excel·lent. És a dir, si algú es queda amb un missatge d'aquesta entrevista, seria l'estiu, les vacances, és un molt bon moment per fer una revisió del pla digital familiar i veure com anem tots de competència digital i si això és motiu de polèmica, de controvèrsia, de crisis familiars, com les volem encarar de cara al curs que ve. Per tant, parlar de quins usos fem i escoltar també els nostres adolescents, a dir, bé, tu passes també tota la vida enganxat al mòbil. I aquí és un moment de crítica que tu pots prendre malament o dir, doncs sí, potser podria desinstal·lar-me alguna cosa del mòbil i explicar-li més als nostres fills quan estem utilitzant el mòbil què estem fent. Estic contactant amb un client, estic passant un informe que m'han demanat i explicar-los quins usos diferents, perquè ells es pensen que els adults fem el mateix que ells, o deures de col·le o només diversió. Però els adults fem una gamma de coses molt àmplia que potser cal explicar perquè són bons usos del mòbil.
Clar, de fet, seria interessant potser parlar dels recursos que a vegades tenim a xarxes, no? Per exemple, per les famílies, no? Consells d'especialistes, iniciatives... Per exemple, ara, no fa molt, estàs participant en una iniciativa que se diu 300 dies fora i va precisament una miqueta encaminada a tot el que estan parlant, no?
Sí, sí, o sigui, per parlar d'aquesta, és dir, tot el que hi ha a internet, tot el que hi ha a les xarxes és dolent? No, el que cal és tenir criteri per seleccionar. I les vacances, el temps que podem compartir amb els nostres fills, és un bon moment per veure quins comptes d'Instagram, quins comptes de YouTube ens interessa seguir, o ja els seguíem quan éreu petits i ara en seguim uns altres. Jo, mira, posats, en recomano tres, que em semblen, o quatre, que són boníssims per a les famílies. Un és contraste.info. És una web en el que podem consultar pel·lícules, sèries, dibuixos animats que poden anar bé per nens petits, més grans i adolescents. Pues, primer, consultes, que et diuen alguns especialistes. Pel·lícules molt maques, molt mones, a ritalucafilms.com. Pel·lícules de producció gràfica molt boniques, amb sentit. També entreu i remeneu, que en lloc d'anar directe a YouTube, vas a ritalucafilms.com. Després, al web de Criança Digital, o el compte de Criança Digital del Juan García, que per pares que tenen fills adolescents, jo crec que l'haurien de seguir tots. I després aquest que tu deies, del compte de Wild Me, que proposa aquesta iniciativa tan xula de 300 dies fora, que vol dir que durant l'any procurem que els nostres fills 300 dies l'any estiguin en contacte amb l'aire lliure, com a mínim, 300. I proposa un calendari i trobareu activitats suggerides. Per tant, és una bona feina fer durant l'estiu, tots junts.
Molt bé. Bé, tu ara ens expliques una mica, ens dones consells i recomanacions de diferents pàgines o comptes, però clar, ara anem a posar-nos a l'altre costat. Potser durant l'hivern hem estat massa enganxats a les xarxes o a diferents aparells i pensant que l'estiu és un bon moment per repensar com reduir l'ús de pantalles de cara al curs que ve, ara que tenim més temps. Quin consells ens dones per no només repensar els continguts, sinó també com reduir l'ús de pantalles?
Sí, jo crec que a l'estiu és un bon moment que a vegades es fan servir més, però també si fem més activitats a l'aire lliure i més activitats d'oci compartit, jocs de taula, sortides, anem a la platja, anem a fer una excursió, agafam unes bicicletes... Per tant, també és un bon moment per dir quantes coses podem descarregar-nos del mòbil o de la tablet. Coses, apps que hem posat i que no les hem fet servir més que una vegada. Uh-huh. Coses que són completament innecessàries, com és tenir el despertador, i això és l'excusa per endur-me el mòbil a l'habitació. Doncs no, senyor, ens tornem al despertador aquell
que
era analògic o digital, però el despertador antic, exacte, dels predins. Aleshores, jo crec que és un bon moment per modular el que fem, perquè no tot sigui el mòbil. I aleshores procurar que el mòbil o la tablet hi hagi només aquelles coses que tenen una utilitat realment intel·ligent. No per al qui ens ven o ens endosa el producte, sinó intel·ligent per nosaltres. Realment vull fer això, vull tenir-ho aquí. M'està ocupant no només espai al mòbil o a la tablet, sinó m'està ocupant espai vital.
Clar,
va bé pensar-ho.
El que ens comentaves en una altra ocasió, d'evitar emprar un sol dispositiu per a tot, per no ser tan dependents, no?
Correcte. És dir, quan anem a consultar canals de YouTube o jocs divertits per fer a taula, doncs ho fem amb la tablet. Però pel·lícules, sèries i tal, sempre amb la tele. I en el mòbil queda aquesta distracció que pot ser les xarxes. Però no tenir-ho tot, perquè si no et passes el dia amb aquesta mini pantalla i assegut amb el cul a la cadira, o sigui... El mínim, el mòbil, les mínimes coses.
D'acord. Anem a tornar una miqueta a la logística familiar a l'estiu. Clar, hem de dir que no totes les famílies viuen l'estiu de la mateixa manera. Hi ha pares i mares que sí, tenen temps per estar amb els fills, que tenen també recursos per oferir-los activitats diverses, però després hi ha casos en què els infants passen moltes hores a casa o potser estan amb els padrins, que potser no poden o no volen gestionar segons quines coses. Com poden ser realistes en aquest cas en la gestió de pantalles, no? Quan ens trobem en una situació familiar que potser no ens permet fer tot el que voldríem?
Clar. Jo entenc que hi ha famílies que, per exemple, l'estiu és quan més treballen i no coincideixen amb les vacances dels seus fills, però el que sí que hauríem de fer és una planificació prèvia per no haver d'improvisar. Per exemple, si sabem que acabarem fent servir YouTube, doncs baixeu-vos, els pares i les mares, l'app de YouTube al vostre mòbil i a partir d'aquesta app podeu seleccionar quins continguts en els dispositius de casa o de cases predins podran veure els vostres fills i quins no. Què vol dir això? Pues que tu dediques una hora abans de que comenci el període de vacances o demà diumenge o el dia que tinguis festa a programar què és el que el teu fill veurà a YouTube, perquè YouTube en obert és totalment desaconsellable per infants i adolescents, però en canvi tu et baixes aquesta app i sí que saps el que li pots aconsellar. Uh-huh. O bé, en lloc d'anar a YouTube, pues et mires aquests canals de televisió espanyola o de l'X3, en què sí que saps que el teu fill pot trobar-hi continguts que no són tan arriscats com YouTube, que hi ha todo. Doncs només que tu tinguis aquesta mirada i tinguis una conversa amb els predins de dir, bé, sí, acabareu posant la tele, però aquest canal i aquest, altres no. O YouTube, només això que ja des del meu mòbil us ho deixo programat. És a dir, entenem que no tothom fa vacances, per tant, empleem una hora en saber que no aniran allà on no volem que vagin.
Molt bé, planificació i dona, una miqueta.
Sí, sí. Seleccionar.
Ara parlem sobretot més d'infants, no? Però anem a créixer un poquet, arribem ja a la preadolescència, a l'adolescència, molts adults ja tenen el seu propi dispositiu, no? Mm-hmm. Clar, aquí com ho gestionem? És realment possible posar horaris, posar límits, quan ells ja són autònoms amb el mòbil i també si ho veuen la seva intimitat o no hi ha hagut massa límits amb anterioritat?
Caldria entendre que l'autonomia i la intimitat són progressives, també. És a dir, no perquè un nen, un adolescent, un preadolescent tingui un mòbil amb dades infinites, passa a ser autònom i privat tot el seu. És a dir, mentre viu a casa i el mòbil li hem comprat nosaltres, el responsable legal és l'adult. És a dir, qualsevol disbarat que faci el menor sota el que tu tens pati a potestat, el que vas a la presó ets tu. O sigui, això ho hem de tenir molt en compte. els límits i els horaris s'han de mantenir. És a dir, mentre viu amb tu i és menor d'edat, tu pots dir com es gestiona. Evidentment, no estaràs allà cada 5 minuts controlant. Per tant, aquests límits, aquests horaris, aquestes normes s'han d'haver posat en aquesta gestió digital familiar i s'han de mantenir i invocar quan els hem posat en fred, quan els hem planificat sense tenir la pantalla davant. Perquè després sempre ve allò de 5 minuts més, 10 minuts
sí,
més,
ara
no puc, que s'està acabant la partida, estic xerrant amb algú, ara no puc deixar-lo... És a dir, aquests límits en calent no és el moment de parlar-ne, sinó senzillament de recordar que vam dir que durant l'estiu això aniria així. Però els límits no es posen ni es revisen en calent. Sempre es posen i es consensuen en fred. Quan seguem al sofà i diem, vale, com ho farem aquest estiu? Perquè, si no, és sumament desgastant amb els adolescents estar constantment en aquest estira i arronsa de jo et dic que tanquis i tu em dius no vull tancar. Això desgasta la relació familiar. I després una nota sobre el tema intimitat. La intimitat cal treballar-la molt bé en el si de la família, perquè realment a les xarxes la intimitat es perd, explota, i si nosaltres com a família no tenim molt clar que l'hem de protegir, no penjant imatges dels nostres fills, ensenyant-los que quan ells es mostren a les xarxes estan vulnerant el seu propi dret a la intimitat, i això és una conversa que hem de tenir, jo diria, com a molt un pic a la setmana.
Molt bé, ho apuntam, idò, important.
Sí, sí.
Abans, fa un momentet, acabes de parlar una miqueta del desgast que suposa de vegades, no?, la gestió de les pantalles, no?, que a vegades se pot acabar convertint en una batalla contínua. Ja per concloure, quins conflictes realment tenen sentit abordar-los i en quins casos convé revisar si aquesta lluita és necessària o si podem cedir sense que això tingui implicacions importants pel nostre fi o fia?
Clar, hi ha d'haver com uns criteris de fons que són com les línies límit que mai no hem de creuar, no? És a dir, la primera línia és la salut, és a dir, sabem que l'accés d'hores i la mirada sobre les pantalles és lesionant, sabem que la quietud, el sedentarisme és lesionant, per tant, hi ha uns límits que hem d'haver establert prèviament amb l'adolescent i dir, no pot ser que et passis més d'una hora seguida assegut, t'has d'aixecar, t'has de bellugar i després al cap d'una hora pots continuar fent allò que feies si és el que hem pactat. Però el límit salut hi ha de ser sempre i el límit respecte per un mateix i respecte pels altres. I aquest cal recordar-lo també. Aleshores, més que mantenir una batalla contínua per l'horari, pel que es pot fer, pel que no es pot fer, pel que pots mirar, pel que pots gestionar, és dir, recordem aquell límit. I certes vegades aquest límit pot ser més o menys porós. O sigui, si jo veig que està penjant una foto en biquini o està difonent fotos en biquini de les amigues o amb topless o el que sigui, puc dir, ei, saps que aquestes imatges a casa no les volem difondre, saps que això està entrant en zona de risc, anem a esborrar-les del teu compte, anem a veure que això no hagi arribat enlloc més i estigues alerta els propers dies. Això és un llum vermell. Ara, si estem veient que s'ha passat 10 minuts més del compte d'un joc, potser aquí no val la pena obrir una batalla.
Una batalla, no? D'acord.
Sí,
sí, sí. Moltes gràcies, Anna. És un tema complicat, que sí. A més la complicació augmenta a mesura que els infants creixen. Però bé, ens apuntam tots aquests consells que ens has donat per poder gestionar de la millor manera possible les pantalles a l'estiu i pot ser també, com ens comentaves, aprofitar per repensar, per revisar i quins continguts. Sí, per el curs que ve, ja ens anem preparant. Moltes gràcies,
sí, sí,
Anna.
Sí. Fantàstic, fins una altra.
Viu l'estiu amb Vivetres Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començar amb La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Sisca, com estàs?
Què tal, com va? Es presto.
Es presto.
Se nota,
Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui d'estroer dels plaers culpables. Radio.
clar, m'agradaven moltes coses de les que he renunciat. Però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat...
Ah, ja sé quines.
...dels seus inicis... Héroes del silenci.
Ai.
La gran vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treverià.
No venim amb manual, ens encanta jugar i parlar de jocs. Ens agrada descobrir novetats, conèixer què hi ha al darrere i, sobretot, passar-ho bé en família. I per això avui us presentam un joc de taula inspirat en les batalles d'Aigo, que se fan a Palma cada estiu, a partir de la rivalitat entre dos antics barris, Can Amunt i Can Avall. Hi ha un joc, precisament, que és Can Amunt versus Can Avall, que està creat per Marc Sales, mestre d'educació infantil, i il·lustrat per Víctor Trufer, dibuixant de còmics i autor d'un conte infantil. Tots dos formen part de Roqueta Lúdica, que és una marca que aposta per fer jocs en cultura d'aquí. Bon dia, com esteu?
Bon dia.
Buenos días.
Estau emocionats,
sí,
no, amb aquest joc?
Sí, període de campanya nerviosa, però bé, nervis bons.
Clar, perquè ara heu llançat precisament una campanya aquest mes de micromecenatge a Verkami per poder fer realitat el joc. Però ara arriba el moment ja de saber més sobre aquest joc. Jo no sé si estau preparats, perquè no seré jo qui vos entrevistarà. No, serà na Paula, la nostra reportera, que té 7 anys, és molt fan de jocs de taula. Ella ha preparat unes preguntes, ens les ha enviat i, no sé, està preparat?
Sí, intentarem. Sí.
Vinga, idò, primera pregunta de na Paula.
Hola, vosaltres jugàveu molt a jocs de taula quan éreu petits. Quin era el vostre favorit?
Hola.
I bé, jo crec que... com quasi tothom de l'infància comença jugant amb la família, jo com bé, per xis, quatre en ratlla, un dia la flota, tot això, saps? Uno, i poc a poc sí que en la part d'any van descobrint coses noves. No sé si tu jugaves a qualcun així...
Sí, jo de pequeño jugava a Juegos Reunidos. Que
home,
no sé,
això és un clàssic. I els vares jugar tots?
Ui, no crec.
Per què servien els ratolins? Perquè això ningú... Jo no ho vaig descobrir mai. Molt bé, molt bé. Vinga, tenim més preguntes d'Anna Paula.
I això de perdre... o duu bé o no, perquè jo no ho duc massa bé.
És vera que en el principi, doncs bé, quan ets petit, és vera que en el principi tal vegada no ho duc molt bé, però com hem perdut tant?
Vas aprenent-ho.
T'acabes a veure any i al final és una lliçó també per la vida.
Si no, sempre vos queda crear un joc cooperatiu, que també és una opció.
Si això sap, ho treballem. És vera que sí.
Molt bé, molt bé.
Com vos vareu animar a fer un joc de taula junts? I per què vareu triar fer-lo sobre Can Amunt i Can Avall?
Vinga, contau-nos un poc com va sorgir tot això.
Val, doncs, mira, el manco en el meu cas, doncs, jo des de fa un parell d'any m'agrada fer jocs de taula per presentar a concursos a nivell nacional, per intentar publicar-los, però com va un mallorquí, doncs, sempre tens allà la cosa de fer alguna cosa d'aquí, no? I havíem de cercar una temàtica que ha cridat l'atenció a tanta gent experta en jocs, però també gent i famílies que no són tan avesades a jugar. I bé, com és una festa que anem cada any, que anem a Can Avall, doncs vam trobar com una excusa perfecta per tematitzar el joc, perquè obliguen el jugador a adoptar un rol d'un bàndol o de l'altre. I ja en el moment que comences la partida, tu ets d'aquell bàndol a mort. I el defensa i se creen dinàmiques molt guais entre els jugadors.
Perquè Can Amunt i Can Avall és això, no? Com dos bàndols, una batalla d'aigua, no? Sí. Que se fan al carrer.
Exacte.
Amén, crec que na Paula té més preguntes sobre això.
Hi ha lluites d'aigua dins el joc, com a la festa, al carrer?
Sí o no?
Clar.
Clar.
Clar. Igual que hi ha aigua, però també hi ha altres elements de la festa.
Però és aigua virtual o real?
Són unes cartes d'aigua.
Aigua virtual, no?
Que t'utilitzes, sí, per banyar, tant per atacar com per defensar. I és veritat que hi ha equipaments que poden formar part de la festa, com poden ser paraigua, xubesquero, tot està en el joc.
Sí, personatges també hi ha del juego, de l'evento.
Sí, el senyor de bàndol, el jutge, tot això està a la festa i en el joc, també.
Molt bé. Na Paula ha fet un pot d'investigació i té més preguntes.
Me han dit que fins i tot pot jugar una persona tota sola. Com se fa això?
Això té dubtes, ella. Com se fa?
Ha investigat bé, eh?
Sí, sí.
I cada vegada més els jocs de taula intenten oferir formes de jugar en solitari, val? Se diu, i es veure que era una idea que m'ha cridat l'atenció. Es veure que primer quan penses en joc de taula sempre penses en jugar molta gent reunida, però també donar l'opció de poder jugar tot sol, si fos un repte, un propi repte, pues és guai. I bé, és un mode on bàsicament que se diu turista contra el món, eh? Tu tens els personatges de turista i t'has d'enfrontar els altres quatre personatges d'un en un i t'has d'intentar banyar fins a que tinguin 10 punts. Quan banyes a un, se retira del joc i entra el següent. I a banda que tu arribis a 10, has d'intentar que ells arribin a 10.
Així no hi ha excusa per no jugar. Exacte, no? Si no jugar, tens amic, jugues tu tot sol, tu t'ho montes. Vinga, anem a escoltar més preguntes d'Anna Paula.
Ens podeu contar alguna història divertida de quan estàveu creant el lloc?
Sí. Segur que varen passar coses.
Sí, sí. Ara és divertida de contar. En el moment, quan l'havies notat, però ara és que mos reim. Perquè estàvem fent una mostra del lloc, ja amb un dels darrers prototips, val, que mos va arribar. I m'ho van donar a la pròpia mostra, que jo el vaig cridar corrents en Víctor, que hi havia una petita errada d'una icona molt petit que canviava completament el joc. Val? Oh. I tot el que t'havia de banyar t'aixugava i tot el que t'aixugava te banyava.
O sigui, era el món al revés, no?
Exacte. Sí, sí, sí. Allà menys mal que...
Que vareu fer, SOS, sí. No? Però vareu arreglar ràpidament.
Sí, 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 clar, clar.
Molt bé. I de tenim una darrera pregunta d'Anna Paula.
I ja per acabar, mos podríeu donar un truquet o consell per jugar tots en família?
Clar, ja si ens engrescam a jugar, què hem de saber?
Val. I de seguint ha de saber que el joc té un munt de modes de jugar, val? Un munt de formes, que tant en el manual i a la web encara més. O sigui que jo recomanaria a la gent, famílies, que juguin a tots els modes i segur que trobaran un que els hi convencerà, val? Que els hi convencerà. Tant siguin nens petits, com joves, val? Adolescents...
És per totes les edats.
Exacte. Hi ha modes per totes les edats i segur que trobaran el seu.
Molt bé. I bé, li donant les gràcies a Anna Paula, la nostra reportera.
Gràcies, Paula.
I a vosaltres, jo vos demano, ara que ja m'he après un poc més sobre el joc, si vos animareu a venir més endavant un dia aquí a jugar amb tots els nens del programa.
Clar, sí, per supuesto.
Hem de preparar-nos,
sí, 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 sí,
no?
Sí, sí, sí. Sí. Vamos, començarem a preparar per la batalla.
Molt bé, molt bé. Estarem preparats. I doncs, moltes gràcies.
Bé, gràcies. Gràcies.
No, venim amb manual. Ens agrada molt escoltar les recomanacions, iniciatives, hobbies i esports d'infants i joves. Per això avui ens acompanya Nemma, que té 13 anys, i que ens ve a parlar d'un esport que ja fa uns quants anys que practica. És taekwondo.
Sí, és taekwondo.
Com estàs, Emma?
Bé.
Vinga, idò, què ens pot contar sobre aquest esport?
El taekwondo és un art marcial oficial de Corea del Sud. Aquest esport serveix com a mètode de defensa personal en situacions reals.
Molt bé.
Però hem de tenir en compte que hi ha competicions oficials i que podem anar competint, com és el meu cas.
Ah, molt bé. I com és un entrenament? Què feu normalment quan entrenau?
Els entrenaments varien segons el teu nivell, la teva edat i si tens intenció de competir. En el meu cas, com que ja tinc un cert nivell i competeixo, intent fer el màxim d'hores possibles.
Tu fas moltes hores i vas tota la setmana o
no,
3 o 4
dies? No, tota la setmana
dies?
No. Faig 3 dies, que és dilluns, és dimecres i és divendres, i intent fer el màxim d'hores, que és 3 hores i mitja.
I quin tipus d'exercicis feu a l'entrenament?
Coses... A vegades fem exercicis de velocitat, de reacció en el temps i moltes coses. És molt variable.
Molt bé. I tu ens has dit que fas competició.
Sí.
T'emociona?
Sí.
Com se viu el moment de la competició?
A l'hora de competir, cada persona ho experimenta de diferent manera, vale? Perquè depenent de com estiguis, de com sents les emocions, i en el meu cas, idò, me sento emocionada, tenc nervis i bé, però és una experiència molt bona i ho disfruto molt.
I ara ja tens el cinturó vermell.
Sí.
I això què vol dir? Quant de nivells hi ha en aquest esport?
Per a mi el cinturó vermell no només significa haver après tot el que és necessari per tenir aquest cinturó, sinó tenir responsabilitat perquè estàs molt a prop del cinturó elevat, que és negre.
Mm.
I el meu mestre me va contar una anècdota que és per saber els nivells del cinturó. Que el blanc és el començament d'una llavor, el groc és quan comença a créixer un poquet, germina, el taronja és que ja germina, el verd és la planta, el blau són les flors, es vermell és el fruit i per darrere no crec que ja se produeix.
D'acord, d'acord, molt interessant. I tu què diries que és el que més t'agrada d'aquest esport i què creus que t'aporta?
Jo m'agrada més la part del combat que la tècnica, que és el punt C, i el punt C és com una taula de moviments, tipus que t'has de karate o on estàs en una lluita imaginària, on pegues coses, atacs i defenses. Però tu me dius que aquest esport m'aporta molt de valors, que és vera, que, per exemple, porta disciplina, respecte, companyerisme, autocontrol, i totes aquestes coses me fan ser una millor persona cada dia.
Molt bé. Vinga, molt important, tu que ja en saps molt del tema, quin consell donaries a nins i nines que tenen curiositat per taekwondo i potser s'hi volen apuntar?
El meu consell és que ho provin, que siguin pacients i que no rendeixin. El taekwondo és divertit i t'ensenya molt de valor, respecte i disciplina i moltes més coses. I jo trobo que és una gran experiència, la veritat.
Molt bé. I de moltes gràcies, Emma, i ja tornaràs a ment quan canvies de cinturó, vens i ens ho comptes. Sí?
Sí. Adéu.
Adéu.
Viu l'estiu i Betres Ràdio.
Quan hem cuidat el nostre camp i treballat els nostres boscs i garrigues, quan hem observat les restriccions de fer foc, hem aconseguit evitar els incendis. Però, recorda, no et confiïs, qualsevol imprudència pot tornar a provocar un desastre. Amb el foc, sempre alerta màxima. Ni un foc al bosc. Som el que estimam. Govern de les Illes Balears.
Diumenge a les 11 del vespre...
Va haver trets en aquesta casa i a la gravació senten un renou molt fort, uns renous que jo vos puc garantir, després està que se me cregui o no, però no tindria cap sentit contar tota aquesta història, no? Jo era allà i aquests renous no se sentien. Sembla sentir-se qualque cosa com si estiguessin diguent-li...
Diu, claríssimament...
Font de Misteris.
Amb Xema Font.
Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio.
Inici de recerca d'àudio.
Es prepara una selecció d'informació útil. Consells, moments emesos a la ràdio pública.
Revisió d'arxius.
Equip de guàrdia, amb Pep Díaz.
Àudio localitzat.
Dissabte a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Play.
Aquest estiu teniu molt de temps lliure i volen saber com aprofitar-lo bé. Per això fem el nostre test d'estiu, amb consells de persones de totes les edats per passar-ho molt bé aquest temps de vacances. Avui el test el farà n'Amanda, que té 7 anys. Hola, Amanda.
Hola.
Preparada?
Sí.
Vinga, primera pregunta ràpidament. Què és el que més t'agrada de l'estiu?
Ir a la playa.
Molt bé. Digue'ns un lloc de Mallorca on ens ho podem passar molt bé durant les vacances.
Pues ir a la platja i a les piscines.
Platja i piscina, molt bé.
Sí.
I quin joc recomanes per jugar a l'aire lliure quan fa molta calor?
Quan estàs a la platja, bueno, o en qualsevol sitio, pintar pedres.
D'acord. I a la platja, quina construcció més divertida se pot fer en serena?
Pues,
tu què diries?
Castillos... Barcos.
També. Un esport d'estiu que valgui molt la pena practicar seria...
Natació, perquè estàs fresco i així podes aprendre per la playa.
Molt bé. Un consell també per passar-ho molt bé aquests mesos de vacances.
Pues... Haciendo muchas cosas.
Aprofitar el temps, no?
Sí.
I quin gelat recomanes provar sí o sí a l'estiu?
Un calipo, tipus d'aquestes coses.
Aquests gelats fresquets, eh?
Sí.
I una cançó que creus que tothom hauria d'escoltar aquest estiu?
Pues, Esa Diva, Canciones de Eurovisión, Madre Tierra...
Cançons d'Eurovisió t'agraden?
Sí.
Molt bé. I doncs apuntam. Moltes gràcies, Amanda. Adéu.
Adéu.
I després d'escoltar els consells d'en Amanda, ara, com tots els dissabtes, arriba el moment de la nostra recopilació d'iniciatives i propostes dirigides a infants, adolescents i famílies. I començam amb una proposta dirigida a les joves que enguany començaran una carrera universitària a la UIP, cursos de preparació al grau. Ens ho explica Bàrbara Obrador Rosselló, directora del Servei d'Activitats Culturals del Vicerrectorat de Projecció Social i Cultural de la UIP.
Bon dia. Els cursos de preparació per al grau se varen pensar per facilitar l'accés a alumnes de nou ingrés de la UIB per determinades assignatures que tenen una certa complexitat o per ajudar-los en qüestions de maneres d'estudiar, etc. Aquest curs acadèmic s'han proposat 8 cursos de preparació per al grau, 5 de temes tècnics i científics i 3 d'humanitats. Els cursos de preparació per al grau comencen habitualment en setembre, excepte algunes excepcions que comencen més endavant, i podeu obtenir informació tant de preus com de dates concretes com de continguts cercant a Google cursos de preparació per al grau 2025-26, que vos sortirà en primer lloc aquesta informació.
Moltes gràcies, i ara continuem amb un altre pla molt original, un gran prix de llibres.
Hola, som en Pere García, som bibliotecari de la Signoteria, i aquest 5 d'agost, a les 7 de capvespre, fem un concurs sobre llibres i literatura, que li hem parlat de nom Gran Prix de Llibres, i està enfocat a gent adulta i joves enamorats de, i apassionats de la literatura i de llibres. Faran diferents proves per equips, hi haurà polsadors, i serà un capvespre molt divertit. Així que jo vos animo a participeu. Teniu tota la informació a les xarxes socials de la Biblioteca de la Signoteria.
Ja ho sabeu. I acabam escoltant la recopilació de plans d'oci per diferents edats i per aquests dies que ha fet n'Eduard.
Bon dia, famílies. Ja estem ben endinsats a l'estiu, però això no significa que hem de deixar de fer activitats. Per això vos duim una nova edició de la nostra agenda familiar d'estiu. Començarem amb una activitat organitzada per Esmolinar en Xarxa i Escolla Enganxa, anomenada Retro Games, que serà dia 30 de juliol a l'Espai Comunitari per a joves de 12 a 17 anys. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia organitza un programa de cinema jove a la fresca, amb diferents pel·lícules projectades per a tots els públics. La cursa del fang torna a la seva segona edició el dia 26 de juliol, amb curses infantils, caminades populars i també una part més competitiva. La plataforma del voluntariat ens recomana una activitat anomenada En bici sense edat, que consisteix en cercar voluntaris per tal de dur gent gran a passejar amb un tricicle. L'equip Dinamo ens anima a celebrar el Dia Internacional de la Joventut amb un Oli Fest, dia 12 d'agost, de 6 a 8 de l'hora baixa al Parc de Can Simonet. I finalment, dues activitats de la llibreria Baobab, un taller de mosaic, dimecres 23 de juliol, i un que m'ha encantat, que és un taller de clauer ajolote de Fimo, que serà dimarts 22 de juliol a les 6 de l'hora baixa. Més informació, com sempre, a les xarxes socials i a les pàgines web dels llocs esmentats. Disfruteu!
Molt bé, Eduard, una agenda ben completa. I ara ja sabeu que toca un altre pla. Seguir escoltant No venim en manual. Avui descobrirem com es viatjava a l'antiguitat. Bon dia a tots i totes. Avui tornem a fer un viatge en el temps, però un viatge de veritat, perquè avui descobrirem com se viatjava en el passat. I per fer-ho, comptant com sempre, ens ajuda de la nostra arqueòloga, la Núria Jiménez. Hola, Núria.
Hola, què tal?
Com estàs?
Muy bien.
I molt bé. I vens molt ben acompanyada també pels teus ajudants, Héctor i Maya. Com estàu?
Bé.
Bé.
Molt bé. I també tenim aquí a nins i a lots participants, des dels més petits, com en Fèlix, hola.
Hola.
N'Amanda, hola. Hola, que tenen 7 anys. I després tenim també en Rubén, que és un poc més gran. Hola, Rubén.
Hola.
Hola. També tenim per aquí en Sònia, hola.
Hola.
Hola. En Alma.
Hola.
Hola. I en Eduard.
Hola.
I també per allà, públic. Hola, públic.
Hola. Hola.
Molt bé, no? Bé, ara estem a l'estiu i molta gent viatja. Però com se viatjava abans, Núria? Ho hem de saber, en això, no?
Sí.
Però han de fer alguna prova sensorial?
Sí.
Te fa ganes?
Sí.
Sí, agafar que... algun voluntari?
Sí, sí.
Algun voluntari del públic? Vinga, aquella lota d'allà, per exemple. Vinga, anem a posar-li un antifaç. Que no vagi res, que ningú digui res, eh? Vinga, mem, Eduard, té. Ara tens por?
No.
Que noms, que noms?
No tinc por.
Na Bàrbara, no? Estàs preparada?
Sí, sí.
Què fem, gust o tacte?
A ver, ¿cómo veo?
Tacte.
Sí, puede tocar, o, bueno, se puede probar, que mojar dedito.
Tu posa un ditet, sí. Que no m'ho sabrà.
I després que se lo ponga a la boca fiques i
ditet.
Lo pruebe.
Tu fiques ditet de dins, tranquil·la.
Sí, no passa nada.
Què notes?
És líquid.
És líquid. Està calent, sí. Perquè tu, pensem en el Mediterrani.
Sí, en el Mediterrani, sí.
No és exactament un tema. Ara,
com
ho pots provar, pots provar-ho. Posa't el ditet així que no, però no beguis un gran glop, no?
Un glopet.
És aigua.
És aigua.
Sí.
Sí.
Aigua en què?
Sí.
Tu pensa en la calor de l'estiu, aigua... Sí. No, però no ho beguis. Ja està, és suficient. És aigua en sal, és aigua en sal. Sí. On creus que estem? Ja no vagis a que li caigui malament.
Estem a la mà.
Correcte, sí. Molt bé.
Sí, amb aquesta calor,
clar, de la mà calenta...
Sí, clar, perquè ara està...
Molt bé.
Clar, ara està ben calent el mar, també.
Molt bé, tranquil·la, ja està, ho has superat, un aplaudiment per ella. Anem, idò, si estem a la mà, com viatjam?
En barco.
Clar, en vaixell. Vinga, Núria, conta'ns com ha evolucionat això de viatjar en vaixell al llarg de la història, va.
Bueno, la verdad es que a lo largo de hecho ha habido muchísimos tipos de barcos con muchísimos materiales diferentes. Por ejemplo, ¿qué materiales os imagináis que pueden utilizar?
Amén, ¿de qué poden estar fets els vaixells?
Vinga, madera, tela para las velas. Mm-hmm. Bueno,
Molt bé.
Bueno, metal. Tenien per a los postes?
Moltes coses, diu, a mi, Núria, de què estaven fetes
a
els vaixells?
A ver, pues yo siempre enseño a mis alumnos que el primer lugar es el antiguo Egipto, donde se utilizaban barcos de papiro. Siempre digo que el papiro sirve un poco como para todo, no solamente servía para utilizar papel, sino que también hacían barcos con él. Y eran ligeros, se secaba quizá demasiado rápido y a veces se volvían muy frágiles, se partían, pero también... Uy. Se hacían barcos. Algunos servían para una sola persona, otros para varias. Por ejemplo, en el lago Titicaca, en los Andes, allí está la cultura tiwanaco, y allí hay barcas que están hechas con un tipo de junco, que es la totora, y con bloque de sal prensada. Y se unían pues con prensión, nudos, sin clavos, sin pegamento, y bueno, hoy en día todavía flota. O los vikingos que viajaban en drakkars, ¿vale? Había dos tipos de barcos y uno de ellos pues también con un dragón, lo conocemos por cabeza de dragón y cola, ¿no? Y incluso en algunos barcos se han encontrado piezas de juego de mesa porque pasaban muchas horas allí, dormían incluso usando algas secas como almohadas.
Como coixinets.
Sí.
Ah, molt bé. I també va canviar, no?, la forma de viatjar per la mà, perquè en el principi com pensau que se guiaven? No tenien GPS com ara, com ho feien?
Con un baròmetre, no?
Amem.
Brújula.
I abans? Amem, Núria.
Normalment se guiaven, més adelante se guiaran a través de la brújula, però al principi no, se guiaven, pues, per exemple, per la estrella polar, o és molt curiós que els vikingos, per exemple, utilitzaven unes pedres molt particulars. És la més coneguda és la pedra solar, que és com... Le llaman... espato de Islandia, que es un tipo de calcita que polarizaba la luz y te permitía incluso en días nublados el que se pudiera observar a dónde viajar. Y como esas, pues también utilizaban pues la cordierita, la turmalina y bueno, luego más adelante pues utilizaran la brújula para poder navegar.
Pregunta, ¿quan pensau que durava un viatge en vaixell? Venga, provau.
300 dies.
300 dies.
Fins que s'acabava.
Vinga, 80 dies.
Quant durava un viatge?
A ver, un viaje por el Mediterráneo podía tardar varias semanas si el viento no ayudaba, ¿vale? Pero luego también, pues una travesía ya en la edad moderna, pues a lo mejor una travesía por el Atlántico de 6 a 12 semanas.
Ja
o luego ya con el barco de vapor de 12 a 14 días, ¿no?
I això se me fa llarg en el cudi.
Sí. Conta'ns curiositats, Núria, una miqueta d'aquests viatges en vaixell.
Bueno, pues a veces llevaban gatos en el barco, porque, bueno, había bastantes ratas. y bueno, pues para que hagan su trabajo, pues se entretenía.
Bueno, en algunas situaciones las ratas podían ser de utilidad.
També donaven bona sort, però no, els moixos.
Sí, sí, cazaban rata, le daban buena suerte, traía fortuna, ¿no? Y era como un regalo, ¿no?, el zarpar con ellos.
Mira.
Justamente por eso, porque claro, si se comen los ratones, las ratones también portan enfermedades, y también, sobre todo, no se comen el pan que portaban, y que, bueno, el pan que comían también era bastante durillo. De hecho, se le llamaba, le ponían apodos como pan de armadura, castillo de gusano, porque aparecen también...
En el mar, sobre todo, se hacía una receta que tiene el nombre en inglés, no me acuerdo el nombre en español, algo como hardtack. Es como una especie de mezcla de... Es como una especie de pan, pero es un pan súper duro. Y está hecho para que no le pueda salir ni moho ni nada, sí. O que lo puedas limpiar con agua. Y es un pan que lo puedes meter en cualquier lado. Y está tan duro y tan seco.
¿Pero te
seco.
El pots menjar?
Sí.
Bueno,
había gente que se lo tomaba así tal cual, ¿sabes? Claro que luego los dientes no lo duraban más allá de los 30 años.
Claro,
pero
claro.
Luego la gente lo que solía hacer, por ejemplo, es diluirlo en un vaso de agua un poco, bueno, o
para
tazas, lo mojaban en tazas.
Como que esto solo te digo que le andan a tener bárbaro, ¿no?
Sí. Y luego se lo comían. Y es un... Es súper popular esta receta.
Lo que no era de buen agrado eran, por ejemplo, los plátanos. Los plátanos daban mala suerte y, por tanto, no podían llevarlo, como curiosidad.
No aguantaban tan com es passa, una vegada.
No querían nadie arriesgarse.
Venga, molt bé. Hem fet un transport, n'hem de fer un altre. Algun voluntari, amem, Fèlix, t'atreveixes?
No.
No? No. Amanda, vinga, cap allà. Molt bé. Vinga, anem a fer aquí... Els altres estàu veient, no digueu res, eh? Amanda, tranquil·la, que no has de tastar res, només has de tocar. Amem, què creus que és això?
Una pluma.
Correcte, que ràpid, un aplaudiment, molt bé. Amem, i doncs si tenim una ploma, com viatjarem?
Volant.
Clar, molt bé. Volant, perquè anem a xerrar de com varen ser els primers intents de volar. Abans dels avions i tot això. ¿Cómo era todo eso, Nuria? Baix?
Realmente el hombre, desde que es hombre, pues siempre ha observado las aves, se han visto, bueno, siempre le ha gustado y ha intentado pues imitarlo, ¿no? El mayor ejemplo lo tenemos en el Renacimiento con Leonardo da Vinci, que creó el ornitóptero, que era pues como unas enormes alas. Hay quien dice que funcionó, hay quien dice que no, pero no funcionó por limitaciones técnicas, aunque luego sí que se inspiraron en él, ¿no?
Sobre todo los primeros intentos que hubo de volar fueron intentando imitar la biología de las aves.
Claro,
sobre
totalmente.
Todo.
Claro. Y en el siglo también 9, Abbas Infirnaz, un inventor cordobés, además, en Córdoba, pues construyó unas alas de seda y de madera y también se lanzó desde una torre.
Ah, ¿y con vana?
Sí, que se mantuvo en el aire... Pero claro, las piernas cuando bajó, pues no...
Pasó una mica accidental,
un poquito lesionado,
¿no?
Sí. Y luego el primer vuelo aerostático sí que fue pues en globo y fue en 1783 con los hermanos Montgolfier. Y bueno, fue un enorme globo de papel, o sea, era tela recubierto de papel, pero no se fiaban de ellos mismos de que fuera a volar o que se fuera... Entonces metieron a una oveja, un gallo y un pato.
¿Ah?
Y bueno, sabemos que los tres bajaron.
Y no fue que de hecho los robaron de una granja, ni siquiera eran de ellos.
Ni tan sols eran seus.
Pero bueno, sobrevivieron. Y bueno, más adelante pues llegaron los planeadores y uno de los más famosos fue el de Otto Liebknecht, que construyó unas alas rígidas de madera y de tela y tiraba desde colinas y bueno, de decenas de metros.
Molt bé. I el primer avió en moto?
Los hermanos Wright.
I quan va durar aquest vol?
12 segundos.
12 segons. Està bé, no?
Sí,
12
està
segons.
Bé. Aquí sí que m'ho muntaven,
aquesta. Està bé. Conta'ns alguna curiositat d'aquests primers intents
pues,
de vol.
Por ejemplo, que Leonardo da Vinci, pues su diseño los escribía al revés, en efecto espejo, para que nadie le copiara pues la idea.
Bona idea. Oh. Bona
que
idea.
El primer vuelo con motor pues se hizo tumbado porque no tenía asiento. Y los primeros globos, pues claro, no sabían cómo aterrizar y pues aquello rebotaba y daba y era como una aventura más. Aparte del vuelo, pues llegaba la aventura de aterrizar.
Arriba el moment d'aterrar, no?
Sí.
Molt bé. Què vos han semblat aquests viatges?
Molt guai.
Penseu que estan preparats per fer un concurs sobre curiositats de viatges? Sí?
Sí.
Ho intentam?
Sí.
Vinga. Vinga, Nuri, com començam el concurs?
Pues vamos a profundizar un poco más para prepararnos para las siguientes pruebas y, bueno, haremos un rosco.
Però abans hem d'escalfar un poquet, no?
Sí.
Podem dir noms de mitjans de transport?
De medi de transport, sí.
Vinga, i dona'm a dir per aquí noms de mitjans de transport que vos enguin a nascar ràpidament.
Vespa.
Avió. Tren.
Metro.
Vinga, seguim.
Funicular.
Vinga, molt bé, més. Seguim, seguim.
Bicicleta.
Per allà, vinga, fem.
Cotxe.
Vinga, molt bé, més, per aquí.
Zeppelin.
Molt bé.
Moto.
Vinga, molt bé, anant bé, anant i tots quatre,
sí,
no?
Sí. Carruaje.
Molt bé. Molt bé. I ara, com deien a Núria, anem a fer-vos un tortell, el faran Néctor i Namaya, sobre mitjans de transport. Poden contestar tots plegats.
Vamos.
Així, si ens equivocam, ningú ho escolta. Vinga. Quan vulgueu?
Oh, vinga, comença per A. Volo i té ales.
Avió.
Avió.
Molt bé.
Comença en C. El feien anar animals com cavalls o bous.
Carro.
Carro.
Correcte. Podeu dir sense por, no tingueu por, vinga.
Comença amb D. Vaixell viking, llarg i estret.
Dra...
Dragon, no, draca. Draca.
Dracar.
Dracar.
Correcte.
Comença per F. Va sobre rails i connecta ciutats.
Ferrocarril.
Molt bé.
Comença amb G. Vaixell romà amb rems i tambor.
Galera.
Correcte, molt bé, molt bé.
Comença en H. Vola amb hèlix, no amb ales.
Helicòpter.
Helicòpter.
Molt bé.
Comença amb M. Transport que va sota terra.
Metro.
Molt bé.
Comença en T. Disco sobre la neu amb o sense gossos.
Trineu.
Molt bé. La darrera, va.
Comença en Z. No vola com un ocell, però sí com un globus.
Zeppelin.
Molt bé. Molt bé, ho estan fent molt bé, Núria, no?
Sí,
jo crec que ja podem anar aquí de viatge tots, tots plegats. Com continuem ara, mem?
Vinga, pues ahora una serie de preguntas con verdadero o falso, con viajes a largo de la historia.
Molt bé, aquí és fàcil. Heu de dir verdader o fals.
Mm. Val, 50% de probabilitats.
50% de probabilitats, sí. Vinga. Mem, va.
Venga, un hombre cruzó el Atlántico en una barca hecha con cubiertos viejos. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Bueno, puede parecer...
Segur.
Sí, sí, súper segur.
Segur.
Sí.
Bueno, a lo mejor en nous, no en ells.
Que sí, que sea una isla de plàstic.
Es falso, es falso. Puede parecer posible, pero no está confirmado.
No está documentado.
En el siglo XIX, algunos trenes tenían vagones solo para gallinas.
Sí, sí.
Sí.
Correcto,
sí, sí.
Molt bé.
Incluyen vagones para, bueno, para animales de corral, sí. Venga. En la Edad Media había personas que viajaban de un pueblo a otro dentro de sacos.
¿Verdader o fals?
Fals.
Fals, sí.
Molt bé.
Un francés voló más de 100 kilómetros colgado de globos de helio y una silla de jardín.
Sí.
¿Verdader?
Sí.
Molt bé.
Fue en Estados Unidos en 1982 y volvió famoso.
Muy bien.
En la India antigua se usaban camellos para arrastrar trineos sobre la arena.
Sí.
Falso. Correcto.
Ya
uno pillamos, muy bien.
Ha existido una bicicleta con 5 ruedas y espacio para 7 personas.
Sí.
Sí.
Muy bien, muy bien.
En el siglo XVIII se intentó construir un coche tirado por cometas de papel.
Venga, verdad, es falso.
Claro.
Sí. Aunque hubo experimentos con cometas para barcos, ¿eh?
Venga, esa guerrera.
Los primeros submarinos funcionaban con pedales como una bici bajo el agua.
Sí, verdadero.
Sí.
Qué guay.
El tàctil, el siglo XVIII.
Molt bé. I arribant ja a la darrera part de, del concurs...
Pues viajes curiosos.
Pues viajes curiosos, venga. Venga. D'opcions, no?
Sí, 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 con opciones. Ya,
vale. Venga.
Ara ja no hi ha 50%.
Ara ja no.
No.
¿Con qué objeto se ha deslizado gente de verdad por un volcán activo?
Amén. Ah,
con una tabla de surf y un traje de buzo. B, con un colchón inflable. C, con una tapa de contenedor de basura.
Con una tapa de contenedor de basura.
Jo crec que condirien Joel totes.
No. Ah.
Què diríeu, A o ses altres?
A.
Correcte, molt bé.
Sí, en Nicaragua, el volcano Burtis.
D'acord.
Ja m'agradaria, a mi, però...
¿Qué vehículo fue impulsado una vez por fuegos artificiales?
Amem, un vehicle impulsat per focs artificials.
A, un trineo en una pista de hielo. B, una bañera sobre ruedas. O C, una caja de cartón con rueda y una vela de cumpleaños gigante.
Com diria Joel, totes. Ah, venga, B, una bañera.
Correcte, sí. Molt bé.
¿Qué se transportó de verdad desde el círculo polar hasta África como experimento? un iglú desmontable con ventanas, un bloque de hielo del tamaño de un coche, una nevera llena de helados y pegatina de pingüinos.
B, correcto.
Hombre, la C saltaba a la vista, que era mentira.
Venga, va, Isa Herrera.
¿Qué se utiliza una vez para intentar cruzar el canal de Venecia sin mojarse? Un traje de plástico con ventiladores en los pies, unas botas de madera atadas a las pelotas de playa, una cuerda floja colgada de góngola en góngola.
Una cuerda floja colgada de góngola en góngola.
Pues veu que siguin grosses pilotes de platja.
Amem. Vinga, esta cosa està entre sa i sa B.
Sí.
Amb què vos quedau? Amb unes botes de fusta fermades a uns balons de platja, sí, o amb un vestit de plàstic amb ventiladors amb els peus?
Cadascuna és més convincent.
Quina vos acaba de convèncer? Anem al públic, anem al públic. Ves cap allà, ves cap allà. Aquell senyor d'allà, què diu? A o B?
A.
Correcto.
Sí. Qué bueno.
Bueno, realmente un artista alemán fabricó un traje con ventiladores para flotar, lo que pasa que el invento pues no le funcionó, pero lo intentó en serio.
Va a probar y no. Se va a enfonsar.
Sí. Bueno.
Bé, que vos han entrat ganes de viatjar?
Sí. Sí. Sí.
Però viatges d'aquests, amb aquests vestits i tot això.
Tres setmanes pel Mediterrani. Sí.
Bé, idò, haurem de viatjar la setmana que ve per seguir amb el programa, perquè ja han d'acabar el programa d'avui.
Oh. Oh.
Però tornarem amb energia la setmana que ve.
Sí!
Bueno.
Vinga, anem a dir adéu. A la una, a les dues, a les tres...
Adéu! Adéu.